és que altra cosa no, però no hi ha campanya electoral no, o no hi ha programa electoral en què una formació política digui hem d'implementar tot el que és l'administració electrònica, el contacte amb el ciutadà, la possibilitat de facilitar-li els serveis, la finestreta única, totes aquestes coses que d'alguna manera estan darrere alguns dels punts fonamentals que Núria Escalona explica en el seu llibre Instituciones Públiques Conectades. Ens agafàvem en la presentació d'aquesta tercera hora a un paràgraf en el pròleg del llibre, un paràgraf que és molt explícit, molt expressiu, molt gràfic, i segurament tots aquells o bé que treballen en una institució o bé que han hagut de treballar o posar-se en contacte amb una institució, d'alguna manera o altra ho poden asseverar. Metafóricamente, diu la Núria, podemos decir que una institución pública es tan grande como un dinosaurio, también por el funcionamiento de sus engranajes y hacer andar a un dinosaurio a la velocidad que hoy en día ofrece la fibra óptica es una tarea más que voluntariosa, compleja y complicada. Núria Escalona, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç, què tal?
Les institucions encara van per darrere de les necessitats ciutadanes?
I tant.
I tant.
Sí, sí.
Quin i tant més segur,
indubtablement.
Ho comentes a partir d'uns condicionants també que diferencien la institució pública de qualsevol empresa privada o de qualsevol altra empresa que d'alguna manera pot ser més flexible a aquestes necessitats.
Clar, correcte.
No?
Sempre hi ha una manera de funcionar dins les institucions públiques que és molt més lenta i costosa que en una empresa privada. No? Però una empresa privada, diguéssim, el director general decideix i s'executa. En canvi, en una institució pública no ha de passar molts procediments i al final és important estar treballant amb els pressupostos dels ciutadans, o sigui, diners provenients del fons públic, llavors s'ha d'argumentar molt bé en què s'inverteix i en què no, no?
El que està clar és que hi ha una percepció ciutadana que des del punt de vista de la gestió administrativa o de la gestió de processos o de la gestió de problemes del dia a dia sempre costa molt, no?
Sí, aquesta la percepció la tenim, no? Perquè al final és, em passa una cosa, tinc un problema, el comunico i llavors triguen i triguen en solucionar-m'ho. Però torna a estar en aquest mateix funcionament. És part d'aquest dinosaure que dic, no? Al principi del llibre. I en temes vinculats a internet està passant, el que passa que nosaltres a casa nostra com a usuaris ciutadans tenim internet i fem les coses molt ràpid, per tant no s'equipara, no s'entén el que podem fer nosaltres i al final el que està gestionant una institució pública.
D'aquí que en alguns moments del llibre la Núria faci referència a un exemple molt recent que encara està sobre la taula com una patata calenta de les institucions i fins i tot de la normativa. El cas de, no ho diu explícitament, però el cas d'Uber i d'aquesta plataforma diguem-ne que posa en contacte conductors privats amb altres conductors privats per oferir-los diguem-ne un taxi encobert.
Clar,
I això ha posat, diguem-ne, a la picota la forma de funcionament i la flexibilitat de l'administració davant coses així, no?
Clar, perquè o sigui, jo sovint parlo de comunicació, però quan parlem d'una institució pública connectada hem d'anar més enllà de la comunicació. I llavors en el govern és el que pertoca també modular temes legals, com en aquest cas el tema d'Uber. I per tant s'ha de poder ser flexible, s'ha d'entendre que hi ha coses que han sigut sempre intocables que al final es canviaran i ara passa amb els taxis però després aniran venint altres sectors.
Això d'Uber, Núria, però com s'explica? És clar, així, pam, cau a diferents estats del món una iniciativa particular, una iniciativa privada que posa en escac la, diguem-ne, normativa de molts estats.
Clar, va tenir un procés, Uber va tenir un procés d'implementació, diguéssim, la gent més usuària d'internet ja ho feia servir, però quan aquestes plataformes passen a la gran massa i afecten realment a un sector com pot ser el del taxi, doncs ells fan pressió perquè al final són, o sigui, a Espanya no hi ha lobbies, no? Però al final poden fer pressió com un lobby, llavors el que aconsegueixen és que el govern s'hi posi i digui no, tanquem la paradeta, no? O us penalitzem. Perquè aquí a Espanya el govern està molt en contra de tot el tema de alliberar coses a internet. Per exemple, la setmana passada es va aprovar la llei, diguéssim, més dura de tot a nivell europeu en qüestions d'internet. No?
Perquè el cas d'Uber té mèrit pel sistema en si o per la forma de comunicar-lo?
Bueno, jo crec que el sistema en si, jo crec que bueno, és, o sigui, no té, per mi no té cap perill, diguéssim, és molt, jo puc quedar amb qualsevol persona.
És llamina de mena, no? Que sí, en tu et diguin, mira, pots fer això, d'entrada ja crida l'atenció, no?
Moltes, jo me'n recordo a la universitat, no?, que ens coordinàvem 3 o 4 per utilitzar el mateix cotxe, però això és el mateix, no?, que extrapolat a una plataforma que cobra un percentatge per posar en contacte persones. El que passa, la comunicació aquí els ha anat molt bé. O sigui, la campanya que han fet el govern en contra i els taxistes en contra, uh-huh, els ha anat superbé per donar a conèixer la plataforma, que de fet el dia que va passar tot això va guanyar una de les descàrregues espectaculars, més que mai a la història. Uh-huh. Qual,
diguem-ne una publicitat gratuïta a partir de l'escàndol, de la repercussió, de la controvèrsia, de tot plegat. No?
I després, bueno, en entrevistes veies els responsables per la nit i estaven agraïts fins i tot. No?
D'haver provocat tot això.
Clar. Però també amb tot això el que passa és que moltes empreses d'aquestes els surt més a compte pagar una multa que marxar del mercat, uh-huh, o tancar. No. Això és el que pot passar també amb Google News aquí a Espanya. Uh-huh. O sigui, el govern diu, no, ara haureu de pagar un percentatge en els diaris, però tu has de dir, realment els diaris que els interessa, sortir, indexar Google o no indexar, perquè com entren les vostres visites?
Sí. O el que ha passat també amb Softonic i Google, no?
També
que
Softonic,
ha sortit del motor de recerca de Google i l'empresa ha baixat en picant, no? Pot passar també amb els llibres electrònics que ofereix Amazon i aquesta quota mensual, repercussions d'aquest tipus.
Clar, ho anirem veient, com dèiem també en l'anterior entrevista, és una cosa que va canviant i va modulant, no tenim un precedent, no hi ha una legal i il·legal, sinó hi ha una legalitat encara, no? Perquè és molt nou, no tenim aquest coneixement bàsic.
El que és evident és que hi ha una demanda imparable.
Sí, sí, però clar, és que la societat evoluciona i les necessitats van sorgint. Ja no, sí, pot fer servir el que has fet servir sempre, però si tinc vies que m'estalvien temps, diners, etcètera, etcètera, doncs per què no fer-la servir, no? I per què no des del govern doncs ajudar a que això sí pugui ser possible?
Mm-hmm. Hi ha una frase, potser per molts és molt òbvia, però si la Núria Escalona l'ha incorporada en el llibre deu ser per alguna cosa. Ja no n'hi ha prou en estar a internet perquè s'ha d'estar a internet.
Correcte.
Això vol dir que encara hi ha moltes institucions que creuen que en què estiguis a internet ja n'hi ha prou?
Això vol dir exactament això, però també ho diuen els números, va? Que al llibre hi ha moltes estadístiques, està argumentat amb diferents, mm-hmm, estudis, i al final, quan ho analitzes, dius un dia, per què estan aquí? Quin és el seu objectiu? Bueno, doncs ja estem, perquè com que el ciutadà hi és, hi hem d'estar. Però realment estàs oferint un servei al ciutadà, que és la teva funció, que existeixes per això? Doncs no, estan comunicant el que comuniquen, i per exemple, si l'atenció ciutadana és molt important en una institució pública, doncs quan hi ha queixes, els estudis diuen que no es contesten, o trigues una setmana en contestar, o et reenvien, o diuen, no, truqui per telèfon, doncs, vale, mm-hmm, doncs potser no cal que hi siguis, no?
Sembla mentida, hi ha doncs una comunicació inicial que després l'evidència pot contrapassar de tal manera per convertir-la en una campanya, diguem-ne, d'anticomunicació.
Correcte, o sigui, et torna, és negatiu.
Et torna, però d'una forma...
Perquè això també és allò de la frase de Watzlawick, no se puede no comunicar, és el primer axioma d'un teòric de la comunicació humana, i això és el mateix, o sigui, si tu estàs comunicant una cosa i després ho deixes de fer servir o no dones el servei que has de donar, està contraproduint la teva comunicació.
Per la teva experiència a l'hora de fer el llibre, aquest és un, no sé si dir, dels talons d'Aquiles, de les institucions públiques, al exposar determinats serveis i després no ser capaç de respondre a les demandes ciutadanes a través de les xarxes?
Totalment. Però entre molts altres, perquè
molts
en
altres.
Tenen moltíssims.
Per exemple?
I després, per exemple, també és coses que jo veig, és que es fan com cortines de fum, no? Et llenço al govern obert i quan tu rasques una mica, dius, sí, la web és molt maca, té un disseny espectacular, però i les dades on són? Les puc extreure, les puc fer servir?
D'acord.
Dius, no em venguis fum.
Què és vendre, no sé si dir, transparència a través de la xarxa? Perquè suposo que el missatge va una mica per aquí, quan la ciutadania demana, bé, els números transparents de la gestió del govern, etcètera, etcètera, fins a quin punt publicar les dades sense cap mena de contextualització pot ajudar a la comunicació o pot esdevenir, en el fons, senzillament un argument de defensa de la institució per dir, mira, aquí les tens, tu mateix.
Bueno, serveix això per, diguéssim, rentar la cara de la institució, però per altra banda, si aquestes dades, més enllà, per exemple, del que molta gent es fixa, que són els sous, val? Doncs publiques altres dades que té la institució, o sigui, altres empreses que estan començant les poden fer servir per tenir bases de dades i poder generar negoci. Per tant, va molt més enllà. O sigui, és transparència, però en molts aspectes. I sí, de cara a la institució és dir, val, m'he gastat això, altre, i no tenir cap problema en dir-ho.
Mm-hmm. No? Per tant, comunicar no és només publicar?
No.
No.
No, en aquest cas no, perquè, però és el que deia, va més enllà de la comunicació, tot això. Pot ser comunicar a la transparència del govern, però més enllà d'això, que hi hagi un servei d'open government, que se'n diu, o govern obert, que el ciutadà pugui treure'n un benefici, sigui ciutadà, siguin empreses que estan en un territori.
Aquest open government, què és? La versió corregida i augmentada de la finestra oberta que moltes vegades s'ha dit, d'aquesta capacitat que puguin tenir els ciutadans d'adreçar-se a algun departament determinat d'una institució?
Quan parlem d'internet i institucions públiques, podem diferenciar entre e-government, que és administració electrònica, o open government, que és el govern obert.
Entesos.
L'administració electrònica seria el tema vinculat a la finestreta única,
d'acord,
que és el que permet que jo, usuari, ciutadà, pugui gestionar qualsevol tràmit a través de la xarxa. Val?
Ens aturem aquí. Com estem en això? Si s'hagués de fer una anàlisi de dir, bé, pel que fa referència a la gestió que poden fer els ciutadans de qüestions vinculades amb l'administració pública a través d'internet, de l'1 al 10...
Bueno, hem baixat, s'ha de dir que...
Hem baixat,
sí. Espanya estava dels països més ben situats a nivell de Unió Europea, i en, això hi ha un estudi que es diu European Survey i Government,
que ho fa la Fundació... És a dir, Vigilància Europea del Govern Electrònic, per
dir-ho així. Sí, i el fa la Fundació Orange cada any, i també a nivell internacional, no? Llavors aquí estàvem dels millors, però fa 3 anys que anem baixant.
D'acord.
Teníem l'èxit del DNI electrònic, d'implementació, què passa? Que els ciutadans no l'utilitzen. I curiós és també la dada que el que més es fa a través de l'administració electrònica és el pagament d'impostos. Pagar i pagar, no? Només.
Sí.
La resta de tràmits queden enrere, però perquè també a vegades suposen un... O sigui, no estan ben explicats, perquè aquí sí que entra la comunicació. Una cosa és que tu puguis fer servir l'administració electrònica i l'altra és que t'expliquin com fer-ho, perquè si no m'expliquen com fer-ho, tinc molts problemes.
Perquè en general els passos són... innecessàriament complicats.
Moltes vegades. I per altra banda, si tenim un DNI electrònic que funciona perfectament amb PC, però per exemple amb Mac tens uns problemes espectaculars. Amb Linux no tant, però en funció de l'ordinador que tu tinguis...
Tenir un problema més gran o menys gran.
Correcte.
I hem de suposar també que li escau a la institució pública o al govern de torn fer les coses al màxim de fàcils possible per... persones joves, persones de mitjana edat, persones grans, per tothom en general. No?
Totalment, perquè al final una empresa privada té un target, una audiència específica, no? Amb unes necessitats concretes, però una institució pública abarca totes les franges d'edat, des dels més petitons, diguéssim, per anar a l'escola bressol, fins a la gent més gran. Per tant, el teu missatge ha de poder arribar comunicativament a tothom, l'ha de poder entendre... És la persona més, diguéssim, de menor edat fins la persona més avançada.
Deu haver qüestions, però, que és difícil de fer entendre a un jove de 18 anys o a un avi de 80.
Totalment.
Aquí és a dir, es parteix d'un condicionant que suposo que a vegades no es pot superar. Determinades qüestions on potser...
Aquí els creatius, diguéssim, publicitaris o de comunicació s'han de trencar el cap per fer-ho fàcil, no? I moltes vegades és,
no?
Un vídeo explicatiu molt gràfic, doncs, bueno, doncs gràficament segurament ho entén molta més gent que amb uns textos que a vegades són indescriptibles, no? Indescifrables.
Ens has apuntat la pregunta. El text va de baixa a l'hora d'explicar les coses?
En una institució pública jo crec que sí. O sigui, serà en funció de la campanya, perquè també pots fer comunicació específicament per un target, no? Però si tu has d'explicar tot a la gran població...
Com menys text, millor?
Més explicatiu, més gràfic, més fàcil.
D'acord.
Sí, perquè també és veritat, a internet llegim poc. Ens quedem amb la imatge i llegim titulars. Estem acostumats a això.
Aquesta és una tendència que va més, Núria?
Sí, sí.
Sí. Això també és imparable, eh? Ens estem acostumant a llegir cada vegada menys.
Sí, sí, de fet, a les xarxes socials, també, ja siguin d'institucions públiques o no, el que funciona més són imatges, vídeos, tema audiovisual i poc titular. Els enllaços que tenen molt text ja no es llegeixen, o fas una repassada visual i prou.
D'acord, en aquesta rebaixa de puntuació del e-government a Espanya... ve donada en bona part, però que ens comentaves fa un moment, per la incapacitat de l'administració de respondre amb una certa celeritat a les demandes dels ciutadans a través de l'administració electrònica?
I també perquè en el principi es van invertir molts recursos en voler ser els primers en això, hem de ser els primers en alguna cosa, no? I ara s'ha deixat de fer.
D'acord.
Per tant, això...
El manteniment d'aquest recurs.
Clar. clar, si tu vas començar, molt bé, però ara queda aquesta fase explicativa, no?, en el ciutadà, perquè sí, tenim un DNI electrònic molt maco que no el podem fer servir. Doncs, bueno, explica-ho i segueix invertint. Clar, és evident, hi ha una situació de crisi que dius, no, per què s'ha d'invertir en això i no en això altre? Bueno, el pressupost està dividit i moltes vegades també crec que des de, del ciutadà tampoc s'entén que hi han destinades certes partides per cada cosa. No?
En qualsevol cas, el que està clar és que cada vegada utilitzen més l'administració electrònica. És una tendència a l'alça, també.
Cada vegada
utilitzen més internet o utilitzarien més internet encara si hi hagués més facilitats per poder fer determinades gestions, no?
Home, sí. Totalment, perquè al final t'estalvia temps i això va en benefici propi, no? Ja no t'has de desplaçar en el lloc, fer cues immenses, sinó que tu vas a internet, ho fas i ho pots fer. No fa falta a les 8 del matí, sinó que ho pots fer a les 12 de nit, si vols, des de casa teva o qualsevol lloc.
Parlàvem de l'e-government i també de l'open government.
Sí, l'open government, a diferència de l'e-government, diguéssim, és el que diem govern obert, val? Per tant, totes les dades públiques posades a disposició... a disposició del ciutadà, no? Que les pot visitar, consultar i fer-les servir.
Doncs vinga, tot ha de ser públic? És a dir, si jo sóc ajuntament i ve la Núria Escalona i diu, Núria, tot ha de ser públic?
No, tot? Home, tot crec que no.
Per què?
Bueno, perquè suposo que hi haurà coses pues, que són insignificants, no? Però el que realment, jo crec que s'hauria de fer una criba del que és realment rellevant o que pot ser interessant pel ciutadà, llavors publicar-ho, no? Més enllà dels sous, eh?
Vull dir, sabem
quantes farmàcies hi han a tot Sitges, doncs tenir el geolocalitzat d'aquestes farmàcies i dir per aquí passen tantes persones, no? I dir, on em faltaria una? Doncs poder fer aquest estudi de mercat en base a les dades que et dona la institució i per decidir si obro una farmàcia o no la obro. I així amb altres tipus de... d'empresa, no? També, o...
Ho dic perquè podem com a ciutadà desitjar que tot allò que mou l'administració sigui públic, des d'un punt de vista de documentació, d'explicació de determinades partides, etc, etc, però que després, un cop això estigui penjat, ens costi molt, no sé, empassar-nos tota aquesta informació. Un pot dir, bé, m'agradaria que el pressupost municipal estigués penjat, i molt probablement pot estar penjat, però haver de digerir un pressupost municipal pot resultar del tot impossible així tal com raja, no?
Clar, l'altre factor, diguéssim, aquí tu tens les dades publicades, però si a la institució pública li interessa, també pot fer digerible aquest contingut.
Això em preferia, pot... si en això estem molt avançats o no.
No. Perquè tu pots, per exemple, desglossar els continguts del pressupost i anar llançant micropíndoles, no? I fer-ho que la gent no entengui i sigui més fàcil. Però si no ho fas, sí, el document, algunes persones curioses ho miraran, però d'altres, bueno, està publicat, vale. No?
La llei mana també que les institucions públiques, però no diré que arribin a un llindar de transparència absoluta, però hi ha una norma ara cada vegada més específica que s'ha de complir en aquest aspecte, no?
Sí, però com moltes normes que tampoc s'acaben complint. Per exemple, la llei diu que totes les institucions públiques han de tenir un pla de comunicació publicat i les dades diuen que hi ha moltes institucions públiques que directament no tenen ni pla de comunicació. Per tant, vull dir, clar, no conec encara cap cas de censura o sigui, de penalització d'això... Sí. Però,
és a dir, de penalització per no complir-ho, però la llei és un marc.
Què
s'entén un pla de comunicació en una institució pública?
Pues tot, com estructuraràs la teva comunicació durant un any diguéssim, i mostrar-ho en el públic, no? Els objectius, quins diners destinaràs a cada cosa, què faràs, en quin calendari, no? Hi ha diferents fases dins un pla de comunicació. No es demana que sigui detallat punt per punt, però sí en termes generals. I això no s'està fent.
Des de l'àmbit local fins a l'àmbit estatal?
Sí, bueno, el govern aquí sí que el té publicat. Cada any el publiquen i amb això són molt puntuals. Però d'altres directament brillen per la seva absència. No?
El llibre recull molta estadística, moltes dades, com ens deia la Núria. El llibre recull, però, consells. Consells, reflexions en veu alta sobre les millors formes de poder establir la comunicació entre institució i persona a qui serveix la institució, no?
Sí, sí, també.
En aquest sentit, suposo que hi ha uns quants consells bàsics.
Bueno, s'intenta, perquè també depèn de cada institució, no? De les seves possibilitats. Perquè, per exemple, jo parlo molt de xarxes socials, però el primer que dic és que no estiguis a les xarxes socials si tu no les pots controlar. Perquè és el que dèiem abans, tenir un canal obert per no poder-lo gestionar, doncs no em serveix de res.
Controlar què vol dir? publicar, exagero, eh?
Bueno, gestionar, seria gestionar-lo. Sí.
Publicar compulsivament de tot.
Això seria un error.
Això seria un error?
Sí, compulsivament de tot, sí.
D'acord. O estar de tant en tant publicant coses que poden no tenir massa vincle tampoc amb la informació del dia a dia i que siguin coses molt genèriques. Com s'ha d'establir?
Clar, tu t'has de marcar uns objectius, no? I si el teu objectiu, per exemple, és donar a conèixer l'activitat que es fa en un territori externa a l'Ajuntament perquè has decidit donar suport a totes les accions que s'estan fent, d'acord, això també ho podries fer, però també aquí pots oferir el servei, donar a conèixer els serveis, diguéssim, explicar el tema de l'administració, sí, i altres serveis a través d'aquestes xarxes, o explicar l'activitat diària, tot en certa mesura, perquè al final és el que deies abans, no som capaços d'absorbir-ho tot.
D'acord, o sigui que a l'administració d'entrada li correspon saber o tenir un cert criteri sobre si d'alguna manera a través de les seves xarxes socials publicita allò que fa l'administració, la pròpia administració, o que és responsabilitat de l'administració, o si vol anar una mica més enllà i publicitar les activitats del municipi de la qual l'administració...
Clar, s'ha de veure com s'entén la seva comunicació en global, no? Perquè tu pots obrir, per exemple, perfils
perquè
de...
Perquè al món passen moltes coses.
Oh, i tant.
I és molt probable també que una administració tampoc sigui capaç de donar l'abast amb difondre tot allò que pot passar en el seu entorn immediat,
clar,
no?
Totalment d'acord. Però per això, per exemple, també dèiem, una administració és molt gran i tu pots obrir molts canals diferents. Tu pots obrir un canal que sigui només per queixes o consultes, un altre que sigui per potenciar les activitats del territori, o fer que cada ens vinculat a la institució tingui el seu propi canal, per tant cadascú s'està responsabilitzant de la seva part, uh-huh, no? Llavors són maneres de gestionar-ho, ja tenim de les dues, ja administracions tenen un únic canal, val? I d'altres que tenen molts canals, bueno, s'ha de valorar.
Què resulta més pràctic des del punt de vista del ciutadà?
Bueno, jo crec que des del punt de vista del ciutadà és molt més pràctic poder seguir allò que realment t'interessa. Per tant, si a mi només m'interessa la cultura, me n'aniria a seguir el Departament de Cultura.
D'acord.
I no tinc necessitat de seguir el que està passant en el Departament d'Economia, no? Si no m'interessa.
D'acord.
Pots ser selectiu, perquè al final la xarxa ens permet això segmentar i per tant ho hem d'aprofitar.
En canvi, molt probablement també, així d'entrada, a la memòria, ai, Generalitat, va, gencat.cat, i després ja buscaré. Mm-hmm. Això també és una pràctica molt habitual, no? Que
sí.
a males saps que o recordes l'adreça perquè l'adreça d'internet és senzilla, o si no vas a parar a Google i sempre et sortirà alguna cosa o
altra,
no?
Jo crec que és important que l'ens central tingui presència i llavors faci, diguéssim, un filtrat de les coses més importants del dia, però que després, per exemple, ja sigui Facebook, Twitter o dins de la seva pàgina web, tingui un espai que seria el Social Media Center on estiguin llistades tots els canals on té presència i per tant pugui facilitar.
Uh-huh.
I per altra banda, és important, bueno, això ho dic en el llibre també, quan tu crees una URL d'accés a les plataformes...
Una adreça,
perquè
tothom ens entengui,
sí,
una adreça d'internet...
Sí, pots utilitzar sempre la mateixa fórmula, per exemple, gencat, guió i el que sigui, o a la inversa, no? Però que si tu mantens una estructura, doncs la gent ho recordarà molt més fàcil.
D'acord, això ens facilita molt més les coses als usuaris, no?
Correcte.
Esclar, parlem de webs, però suposo que aquí Facebook, Twitter, les xarxes socials...
Sí, sí. Xarxes socials...
També s'ha d'estar a tot arreu?
No.
No. Com ho fem, això? I fins a quin punt hi ha moltes persones que accediran a la informació d'una administració directament a través de les xarxes socials i no del seu portal web?
Sí, perquè hi ha molta... De fet, hi ha estudis que diuen que hi ha moltes persones que actualment només s'informen a través de les titulars de les persones que ells estan seguint en el seu Twitter, per
D'acord.
exemple. Per tant, és important saber això i, per tant, sí, és important ser-hi, però no de qualsevol manera.
Mm-hmm. Vull dir, per si hi ha un cert decantament en aquest sentit i les visites a web s'estan perdent pistonada en favor de totes aquelles informacions que es poden conèixer a través de les xarxes socials.
Clar, la xarxa social serveix d'un amplificador del contingut que hi ha en una web. O sigui, et llenço el titular amb l'enllaç i si t'interessa, clica i entra-hi.
Mm-hmm.
Sí, és veritat que funciona més així que no a la inversa, no estic a la web i vaig a la xarxa social.
Ah, exacte.
No? Sí, la tendència és aquesta.
La xarxa social suposo que demana, però, encara més rapidesa d'actuació a la institució, perquè a les xarxes socials tot va a 100 per hora. En un web un pot pensar, mira, ja em contestaran, però si jo deixo un missatge a Facebook dirigit a una institució i dir, escolti'm, passa això, demano que me'l contestin, clar, perquè si no el timeline de l'aplicació, em quedarà allà el missatge.
Sí, la cosa és, per això dic, no s'hi pot estar de qualsevol manera i s'ha de poder gestionar amb certs recursos, no? Perquè necessites respostes ràpides i per tant aquí hi ha d'haver persones que estiguin constantment atenent en això, si no la queixa mor i comuniques malament. I en aquest cas, la meva recomanació és crear unes normes d'ús de la plataforma. Dius, no, i les meves normes de funcionament són aquestes, i per tant, doncs, per exemple, posar, soc capaç de respondre't en 24 hores, doncs en 24 hores tindré la resposta, no enganyis el ciutadà. O sigui, li pots dir, mira,
sí.
Fem-ho així.
Això és assumir una determinada, vaja, una responsabilitat que en alguns casos pot ser complexa de gestionar des del punt de vista d'aquesta institució que, d'una forma metafòrica, la Núria assenyalava com molt sovint una maquinària.
Clar, però s'han de crear processos, saps? S'ha de procedimentar tot això. No és el ciutadà envia una queixa i allà queda, o l'envia i es respon ràpid. Uh-huh. No, s'ha d'entendre també com a ciutadà que les coses no se solucionen en un minut, i que darrere de la xarxa social normalment hi ha persones, comunicadors, que no saben tota la informació de la institució. I per tant, dintre d'aquest procediment s'han de crear relacions amb tots els departaments. Per tant, també és important la comunicació que hi ha interna dins la institució, que és, moltes vegades és el que frena tot el que el ciutadà percep com lent, no?
Què deu haver fet la Policia Nacional perquè el seu Twitter sigui el Twitter de més èxit d'Espanya?
Bueno, està utilitzant un llenguatge molt proper. Jo crec que aquest és la clau de volta.
La clau de volta.
Perquè normalment, quina és la percepció? Quan tu veus un policia,
clar,
personalment,
això,
no? Us impacta, respecte, jo no m'hi acosto, no? Doncs no, a la xarxa el que han fet, perquè no passi això, és...
Un perfil amable, un perfil, d'acord.
Correcte. De fet, aquesta setmana el tinc a classe, el noi que porta les xarxes de policia, per explicar als alumnes tot el procediment de com ha aconseguit arribar fins aquí. No?
Doncs sembla mentida, no? Crida l'atenció que en aquest cas, diguem-ne, un cos de seguretat que home, no diré que estigui mal vist, però com sempre la percepció dels cossos de seguretat és la que ens acaba d'assenyalar una certa prevenció. En
clar,
canvi...
Aquí tenen molt clar que han de ser propers i per tant han de trencar. I això és veritat, ara tenen molt èxit, però el responsable de xarxes de policia doncs, ha tingut també les seves batalles internes per poder aconseguir això, no? I també de tant en tant veiem que es posen problemes, no?
Ens ho has definit molt bé. Es tracta de ser proper també?
També, sí, clar.
Si no tens una resposta, intenta sempre donar una resposta que... marqui quan tindràs aquella resposta.
Totalment. Clar. És que si no deixes sense resposta i per tant dius, no, aquí no hi ha ningú, jo estic pagant uns diners com ciutadà i no hi ha ningú em contesta, no? La reacció és aquesta, llavors t'enfades. Dius, bueno, si em diuen alguna
cosa... T'enfades més que si no haguessis enviat cap pregunta, sí. Segurament, eh?
Sí, això t'ho puc dir també a nivell personal, sí. Perquè jo també em queixo, no? Com a ciutadana, a vegades, dic, què passa aquí? I no et contesta, no? O et contesta al cap de 3 dies, i bueno... Pues m'agradaria que ho solucionéssim d'una altra manera.
Una qüestió final, alguna referència des del punt de vista de bonus de la comunicació en una institució pública, alguna institució més o menys referencial en aquest aspecte?
Val. La Generalitat de Catalunya, per exemple, en la seva gestió de les xarxes socials, és referent per la seva guia d'usos i estils.
D'acord.
És a dir, té marcada un procediment per gestionar tots els perfils. La Generalitat de Catalunya té el GenCat,
sí, que tots coneixem.
280 comptes de Twitter més, clar.
280 comptes de Twitter té la Generalitat.
Correcte, sí, sí, tal qual. Perquè, per exemple, carreteres, cada carretera té la seva informació. I les rodalies, que
sí,
també depenen de la Generalitat,
sí.
També, no? Llavors, aquí...
Emergència, salut, vaja.
En aquí hi ha diferents tipus... Ells ho gestionen de 3 maneres diferents, no? El que hi ha persones contestant al darrere...
Sí.
Les que són directament RSS d'informació, les carreteres i els trens funcionen així,
sí.
I altres que són meitat. Llavors, per tant, com que hi ha moltes persones gestionant aquests comptes, perquè compte que com a mínim hi ha 280.
Per això.
Per tant, s'han de coordinar molt bé. Llavors, com ho fan? A través d'aquesta guia. Llavors, tu no has de poder percebre com a ciutadà si t'està parlant una persona o una altra, i s'ha d'unificar el missatge.
D'acord.
I seguir unes certes pautes.
Et pregunto,
no?
Una bestiesa, per qui ens escolti, cal... 280 perfils de Twitter i 280 per... Dic així, a lo bruto, eh?
Bueno, s'ha de racionalitzar, bueno, s'ha de pensar en funció de l'objectiu de cada compte i si funciona o no funciona. Vull dir, si s'ha obert és per alguna cosa.
Sí.
De fet, tots els comptes que tenen són de servei. No són, per exemple, fa temps s'obria, per exemple, hi ha una jornada, doncs s'obria un Twitter especial per la jornada, allà ja moria. No, això ho han eliminat, només és de servei. Per tant, hi ha permanència en l'emissió de missatges.
D'acord, o sigui que aquí la referència és que tu utilitzes un compte directament per oferir un servei immediat i continuat.
Sí, o informació d'interès.
O informació d'interès. I per tant, per oferir informació d'interès temàtica a cada moment, cal que algú mantingui precisament aquest perfil per donar tota aquesta informació d'una forma continuada i que no hi hagi, suposo, en cap moment de l'any una falla en el sistema, no?
Correcte. Sí, s'ha de poder gestionar així. I ells com funcionen? Doncs la Generalitat funciona que té el seu departament de comunicació, però ha ofert formació que també expliquen els altres departaments, o sigui, estan molt coordinats entre si.
És a dir, perquè el propi personal tingui ja un coneixement suficient.
Correcte. I és interessant que és referent, perquè jo després he fet una anàlisi a nivell d'Estats Units, que et penses, dius, Estats Units això ho tindrà molt més evolucionat. Doncs m'he mirat els 50 estats d'Estats Units i la majoria no tenen una guia d'estil com la que té la Generalitat de Catalunya.
D'acord, estem parlant d'administració, eh?
Sí,
de l'administració pública dels governs dels diferents estats.
Sí, sí. I et penses que allà serà tot
molt més evolucionat,
sí, i realment ho analitzes un per un, que és el que estàs fent per un altre tema, i ja et sobta, saps? Perquè realment encara ens queda molt per avançar, no? Aquí ho vivim molt proper, però allà no. I després a nivell espanyol també destaca molt el País Basc té un portal que es diu Irekia, que uneix tota la part de xarxes socials amb tota la part d'Open Government.
D'acord, no? Irekia es diu?
Irekia, sí, i està en castellà i basc. Llavors aquí, doncs, ells també són molt referents i han passat per davant, diguéssim, en certs aspectes, no amb el tema de la guia, però amb altres sí, no?
D'acord, però hem de suposar que també en allò bàsic, perquè serveixen, no direm que al moment, però no deixen passar el temps a l'hora d'atendre les demandes.
Correcte.
Ciutadanes, no?
I també tenen, en aquest cas també tenen molts perfils. I per exemple, jo crec que també és molt interessant d'esmenar o de reconèixer que està ben fet, és que, per exemple, el Principat d'Astúries diu, jo no tinc ni Twitter, ni Facebook, ni cap altra xarxa perquè no ho puc atendre.
D'acord.
Per tant, no hi soc.
És a dir, el descrèdit no és no tenir-ne, el descrèdit és no cuidar-lo.
Clar, hi haurà un moment que la gent t'ho demanarà.
T'ho demanarà, no? I tu hauràs de fer alguna cosa per posar-lo en marxa.
Però si tu estàs argumentant que dius, bueno, de moment no puc destinar certs recursos aquí, doncs vale, no ho obro. En canvi, tens altres governs, també d'Espanya, que es pot veure en el llibre tot el llistat, que, bueno, estan per estar, diguéssim, això. Un dia
sí,
hi són, l'endemà no hi són.
D'acord. Per tant, si ho has de tenir, ho has de saber mantenir. Si no, millor no tenir-ho.
Correcte. Tal qual.
Bàsic,
sí.
Bàsic. 11:53 minuts, Instituciones Públiques Connectades, editat per la Universitat Oberta de Catalunya. És el darrer llibre de la Núria Escolón, que n'està treballant en un altre que es dirà...
Comunicació d'institucions públiques.
No pares.
És més ampli, s'ha agafat tot el tema vinculat a les institucions públiques, però d'una forma molt més àmplia, no només internet, sinó entendre la complexitat de la gestió de tota la comunicació, que n'hem apuntat algunes cosetes també.
Núria, gràcies de nou per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Sort en el futur, com no.